Vinga, són les 11 i 9, les 18 i 9 a la remissió. Doncs comencem amb aquest espai de cinema amb en Toni Cordero, com sempre. Avui parlem de Luis Buñuel. Bon dia, Toni.
Bon dia. Sí, 25 anys que es fan. De quan va néixer?
Ostres, 25 anys.
És director espanyol més internacional i potser és millor de la història, el cinema espanyol, que menys que parlar una mica d'ell amb aquest,
parlem
aquest aniversari.
Parlem de surrealisme, avui.
Sí, ell va ser el primer director de cinema surrealista. És que va plasmar tota l'art de surrealisme en el cinema. Mm. Surrealisme era un moviment que el va promoure en André Breton a França. En Buñuel ho va conèixer a través d'una revista, La Revolució Surrealista. El va seduir molt una fotografia de Benjamin Peret que va fer que es començés a interessar per aquesta corrent artística. I el surrealisme veu, curiosament, de fons tan disperses com els quadros d'en Magritte, però també de, increïble, dels manicomis.
Perquè manicomis,
la gent ingressada era a l'època d'en Freud, quan començaven a estudiar la psique humana, varen trobar com algo molt misteriós la manera desestructurada i molt dispersa de com s'expressaven fruit dels seus pensaments també completament alterats, els interns d'aquestes institucions. I això va influir molt en això, perquè el surrealisme no deixa de ser una mica el món dels somnis expressat a través de diverses corrents artístiques, escultura, pintura...
Té a veure també amb aquesta escriptura automàtica, no?, que es feia... Bé, sí, és veritat, és un món totalment sense sentit, no?, oníric.
Sí, completament oníric. La pel·lícula que de fet va fer en Buñuel era Un perro andaluz.
Sí, famosíssima pel·lícula, molt estranya.
És molt coneguda, que va ser gràcies a uns productors francesos, en Jean Epstein i en Jacques Feyde, que la varen promocionar i bé, tota finançada en sous de sa mare, filmada Cadaqués en 10 dies, i el guió se'l varen fer entre ell i en Dalí, que era un artista plàstic que ja començava a tenir renom, la varen fer en 6 dies. Com es conegueren? Bé, saps que en Buñuel li agrada molt l'entomologia, el món dels insectes, i quan va estar a Madrid, que va estar a Madrid entre l'any 1917-1925, 7 o 8 anys, va estar a la història natural allí preparant, bueno, diguem, ampliant els seus coneixements d'entomologia, perquè ja tenia una idea. El metge del poble on va néixer, Calanda, ja li va fer interessar sobre aquest món, i curiosament, la residència d'estudiants del Ramiro de Maeztu, un institut que ja hi ha costat, que era vanguardista en aquella època perquè volien provar posar en marxa nous sistemes de docència i d'ensenyança i de formació, es deia l'Institut Libre d'Ensenyança. Jo vaig estudiar a Couell en aquell edifici, que de fet els professors mos fotien broca perquè deien que érem una colla d'animals, que no respectaven un edifici on allà havíem viscut en Federico García Lorca, en Rafael Alberti, en Buñuel, en Dalí, tota aquesta gent. Ara ja està tancat, ara aquell edifici ja no es fan, no s'imparteix docència de batxillerat, sinó que ja és un museu, està fet ara un museu que es pot visitar. Pues, ell va conèixer en Dalí, en tota aquella gent. I van tenir molt bona sintonia des del primer dia. I entre ells dos, quan ja voy amb Buñuel, ja es va mudar a París, i va voler influir per les idees de surrealisme fer aquesta pel·lícula, en Dalí també li va argumentar: saps què? Jo és que tinc uns somnis molt raros. L'altre dia somiava amb una mapla de formigues i en Buñuel. Pues jo, mira per on, jo també somiava l'altra nit que havia un núvol que era així quasi com el fil d'un ganavet que tallava la lluna i automàticament es passava a la mutilació d'un ull, que és aquesta escena tan icònica, no? I amb això van voler presumar la pel·lícula. La pel·lícula no li busquis lògica ni explicació perquè no la té. Són com els somnis que tu has tingut una nit, saps? Somnis d'aquests estranys encadenats, no? A mesura van sortint. Sí que es ve que en algunes escenes com els dos àsens que surten en una escena podrits que es van tirant amb un carretó, que això era com una burla i una crítica d'ideologies anteriors que en Buñuel ja trobava que estaven com una mica desfassades, com tota la corrent artística de la generació de l'any 27. Tenia una mica d'això, una mica de crítica. Però és una pel·lícula en si bastant inconexa i que ha de veure-la com si tu fos un quadre surrealista.
Totalment. És com veure, diguem, un videoclip, diguem, bé, no sé què dir. Sí, no hi ha un relat, no hi ha una trama, no hi ha un objectiu, no?
No.
És bàsicament el que és, no?
Clar. Llavors, si mires, tota la filmografia de Buñuel va ser quan es va començar a interessar pel cinema, perquè ell, bueno, seus pares volien que fos enginyer, de fet. Ell, bueno, va néixer a Calanda, era d'una família burguesa que estava ben posicionada, els pares s'havien fet molt ric a Cuba, en seus negocis que havia tingut allí. Llavors, ell, com tenia que administrar un patrimoni bastant gran, es van mudar a Saragossa, ja de petit. Que ell allí es va començar a interessar pel cinema. De fet, visitaven aquella època aquestes barraques populars de cinema on projectaven pel·lícules, d'en Buster Keaton. Llavors també li va interessar molt els melodrames italians d'en Bertini. Però ell tenia inquietuds més artístiques que tècniques o científiques. Ell volia ser músic o escritor. A part, també hem de dir que Buñuel també té una obra interessant fora de cinema literari, molt, molt interessant, sobre històries curtes, experiments així de dramàtics, de teatre, d'obres de teatre, d'ensaio, i que també es val la pena conèixer-ho. Pues allí, quan ell llavors ja... Bueno, és fet, el va enviar el pare, el va enviar a estudiar enginyeria a Madrid, que és per això que llavors allí va provar d'estudiar, però ho va deixar, i va mirar lo de sa música i sa literatura, i finalment, per això que deia entomologia, va ser quan va coincidir amb aquesta gent d'allí de sa residència d'estudiants. Bé, llavors ja a París, ell també es va decantar, perquè es va decantar per fer aquesta pel·lícula? Perquè ell es va enamorar molt, ell allí ja treballava de crític a París, cinematogràfic, de Les Tres Luces, va enamorar aquesta pel·lícula en Friesland de 1931, va ser quan es va dar compte que el cinema era un mitjà d'expressió artística amb moltes possibilitats, saps? Què va passar? Que llavors, més endavant, un vizconde, el vizconde de Nova York, una persona amb abolengo, li va finançar a fer una altra pel·lícula després del Perro Andaluz, que era L'Edat d'Oro. Va ser un escàndol, però un escàndol.
Aquesta no sé quina és.
És una pel·lícula que van prohibir, no van estrenar a França, fins a l'any 1980.
Wow.
Sí, és... Per què? Perquè allí, clar, critica sense cap repressió, diguem, lo miserable, no?, de les convencions socials, de les classes burgueses, de la mateixa església. Entonces, en la mateixa també són una sèrie de... que en certa manera són escenes com El Perro Andaluz també, que no tenen una connexió, però que cada una, a qual més escandalosa, no?
Ostres, de fet, aquesta crítica està molt present, no?, en les obres de Buñuel en general.
Sí. Ell, jo te puc dir que els tres puntals de tota la seva carrera cinematogràfica són principalment el món dels somnis, que no deixa de ser el món més animal que tenim dins guardat, baix clau, no? Les nostres pulsions.
L'inconscient, no?
Sí, les nostres pors, les nostres passions, els nostres desitjos, però que passen filtrats per la societat. La societat imposa unes normes, imposa uns filtres, uns controls que fa que haguem de reprimir aquestes pulsions animals. I això és el que ell sempre ataca, precisament perquè reprimeix el més bàsic, el més animal de la persona, ataca la burguesia i l'església. Si et fixes, l'església és un tema central de totes les seves pel·lícules i també les classes burgueses. Perquè ell veia culpable una mica que el miserable de la societat era imposat per ells. I veuràs que, en certa manera, sempre és un font d'atac una mica amb humor, un humor així negre, corrosiu, irònic. També ho mescla en respecte, perquè també respectava l'església. Aunque era ateo, però ell s'havia criat en els jesuïtes, hasta ben crescut. I clar, ell també li atreia molt tota aquella cerimònia, aquella litúrgia, aquella, en certa manera, espectacle mediàtic.
Li agradava la performance, no?
Però li agradava molt, sí, li tenia molt de respecte, però en certa manera també ho atacava precisament per això. Llavors, tercer puntal, la dona. La dona era l'element central de tota la seva cinematografia, perquè la dona, no deixa de ser aquest objecte de desig masculí, clar, lògicament, i que precisament la mateixa societat, a través de la burguesia i l'església, que tant reprimeix, diguem que controla i filtra, no?
Clar.
I això crea escàndol, perquè quan ell mira, transgredir això, ell ho deia, diu, una dona que unia a una illa no fa escàndol. Ara, una dona que fa alguna cosa semblant per a un entorn religiós crea un escàndol, és un pecat, saps?
Totalment.
I ell en seguida provocava, en certa manera, el pecat en les seues pel·lícules per confrontar el que és el més bàsic de la persona, el seu desig, contra la repressió imposada, no?, per per aquests estaments. És bàsicament el que suporta, si fixes, tota la filmografia d'en Buñuel. La mateixa pel·lícula Belle de Joux, de 1967, més que recordar, Catherine Deneuve, tot el que es veu amb ella, que ella d'una vida matrimonial insatisfeta, de fet, en su seu home en pie dormen separats, en dos llits, però llavors ella treballa com prostituta de 2 a 5 de la tarda cada dia. És perquè ella vol experimentar i viure la sexualitat d'una manera que el matrimoni no li dona. Mm. I, en certa manera, això no és una projecció d'ella, és la projecció dels homes que veiem aquesta pel·lícula.
Ostres!
M'entens? Sí, o del mateix Buñuel, saps? No és una projecció masculina sobre la manera de comportar-se de la dona, igual que ho veiem en Tristana, igual que ho veiem en ese oscuro objeto del deseo. Mm. Viridiana i tot, la pel·lícula Viridiana, 1961, que que va filmar a Mèxic.
Aquesta l'he vista.
És espanyola, en coproducció amb Mèxic. Mm. Ui, aquesta pel·lícula va ser una cosa curiosa, perquè és una pel·lícula de l'any 61. Mm. De fet, era una pel·lícula espanyola, en coproducció amb Mèxic, i que la junta de censura de Franco d'aquella època li va donar el vist bo. De fet, quan va guanyar el premi a Palma d'Or de Cannes, va anar el director de cinematografia, José María Fontán, crec que es deia, a recollir-lo. Automàticament va anar al carrer, perquè es va armatar l'escandalera, l'Observatore Romano va... No, l'Observatore Vaticano.
És una pel·lícula que hi ha intents de violació, hi ha últim sopar una mica també polèmic, no? Me'n record.
Sí, exacte. La pel·lícula, així en general, és d'una novícia, en Sílvia Pinal, l'actriu, que pot ser la monja, i...
A més.
I que visita en el seu tio, en don Jaime, una casa que serà la seva herència, perquè ell no té fills. Allí viu amb ell un nebot, que és un peça, en Paco Rafal, que la primera de la pel·lícula és una mica gòtica terrorífica, perquè ell s'obsessiona amb ella, la veu una persona que, en certa manera, veure-la així tan recatada i tan religiosa, però veu també que físicament és molt atractiva, això li creu una atracció que és difícil de contendre, no? I aquestes escenes nocturnes que ella pateix de sonambulisme i s'aixeca en su camí, sona i per sa casa... Llavors ell va anar al llit on ella i hi ha una escena en què la té vestida en sa roba de sa seva vil de dona, una mica com... la veritat que...
Terrorífic, sí.
Toques escàndol una mica, perquè té una mica cosa de necrofília pel vestit que posa, i llavors l'atracció que té això, que pagueixi el lota, no deixa de ser una representació també del vampirisme, no? Mm. Perquè volem aquest camisó blanc, perquè aquella casa, aquella mansió tan gòtic tot, clar. I després la casa d'en Dràcula.
Totalment.
I en Jaime és mateix Dràcula, no? Que
sí.
Que li treu l'energia. Però llavors, la segona meitat, quan ella es suïcida, la casa passa a ser gestionada per ella i la fa servir tota aquella fortuna familiar per obres de caritat. Mm. I aquí en Buñuel va voler retractar que la pietat el que du és més misèria humana. Mm. Saps? Passa igual en la pel·lícula Nazarín de 1959.
Sí,
perquè aquestes persones tan bondadoses el que fan és que la gent s'acaba dirigida per supost agraïment, però també el més miserable també surt de la gent. Qui sap per què? Per voler-se aprofitar, m'entens? Per considerar la persona que és realment bondadosa una persona vulnerable, la que se li pot fer mal. Curiosament és que en Buñuel tocava una sèrie d'elements en el comportament humà que no s'havien tocat mai, saps?
Home, qüestionar la caritat, no? En un moment on els valors, diguem, catòlics, cristians... ara sí que tenim una mentalitat, no? Més sabent que no és caritat el que hem de fer, el que hem de fer, no? Sinó, diguem, fomentar com que aquestes persones que necessiten ajuda trobin per si mateixos, no?, la manera d'avançar més que la caritat. Ara mateix la paraula caritat té una espècie de connotació una mica negativa que abans no es tenia, no?
Clar. La caritat és necessària perquè el món hi ha desigualtat. La gent necessita realment gent així.
Exacte.
El que, clar, en Buñuel en aquesta pel·lícula retrata el més fosc perquè els pobres mendigos, en comptes de ser gent realment... clar, gent necessitada... però també te la mostra una gent extremadament ruïn i inclús, bueno, molt dolenta amb ella, perquè li roben, aprofiten, entre la mansió, s'ho enduen tot, Llavors fan aquella festa que va ser un escàndol, perquè hi ha una imatge que és quan l'Ola Gaus fa una foto de tots els pobres darrere la taula, que és idèntic en el quadre l'última cena de Leonardo.
Exacte, i això va passar a la censura, eh?
Sí. Curiosament, la censura el que li va dir, que el que no li agradava era el final, perquè el final, en Buñuel, quan encara no l'havia acabat de filmar, estaven, era que l'escena final, que en Viridiana es, ja deixa els hàbits i deixa tot, que, perquè ha quedat completament frustrada i decepcionada, i ella pues, torna, diguem, a la vida terrenal, torna, suposa que per tenir una relació amb en Paco Rabal, entra dins el dormitori. La sessora va dir que això era massa...
massa explícit, eh?
Sí, massa irreverent. Volien que fos una altra cosa. I, entonces, el que va fer en Buñuel va filmar un joc de cartes, en el que ella entra, i està ell en sa criada, en sa que ja tenia ja una relació. I és el mal gent que us deia que va passar d'una relació de dos persones a un dormitori i a trobar una partida de cartes, saps? Que això també...
Clar.
Però que això, a sobre, no es va dar compte. La qüestió és que l'Observatori del Vaticano és... Observatori Vaticano... Bueno, el diari oficial de l'Església va criticar molt que allò era un escàndol, una bula de la Santa Cena, una pel·lícula completament sacrílega, i en Arias Navarro, el ministre d'en Franco, va muntar, també va fer una crida que fa por, que van destituir el director de cinematografia que va donar a Lisbona aquesta pel·lícula, però també diuen que en Franco va veure aquesta pel·lícula dues vegades a casa seva i va dir que no havia per tant. Ho va dir, en sèrio.
Mira...
que quizá perquè estava acostumat a veure tantes coses. Clar, o coses que va fer.
Exactament.
No pues, el tema és que bueno, parlant una mica d'això, llavors més endavant va fer l'Àngeles Terminador el 1962, que aquí ja el centre de la crítica anava més contra la burguesia. És una pel·lícula fantàstica. Hem de dir que en Buñuel tenia un estil de filmar molt clàssic. O sigui, no era d'aquestos que volia buscar novetats en el fora de camp o sense quadres, no. Ell era molt pla. Feia una manera de filmar quasi es podia dir bàsica. El que passa és que li treia molt de suc en la seva imaginació. Era la seva imaginació i el seu punt de vista el que feia la pel·lícula molt rica en matisos.
Era el contingut, no? Més que la forma, diguem.
Clar. L'Àngel Exterminado era una pel·lícula que, en sa que bueno, parla d'una festa a casa d'uns burguesos. I, curiosament, a partir dels 3 de la matinada, quan ja estan acabant de sopar, la gent no s'aixeca de la taula. Bé, s'excusa que ho estan passant molt bé i anem a allargar una mica això, ho estiram, però llavors resulta que la gent no és bona sortir de saló. Hi ha una força misteriosa que està allà segrestats. Clar, passen els dies i jo comença a degenerar. La gent no es pot fer neta, fan les seves necessitats en els gerros de saló. Ja impera la locura. És més vell de la reunió mort d'un atac de cor, una parella d'enamorats es suïciden dins un armari. Bueno, de certa manera, aquí feia veure en Buñuel experimentar, quan estàs en una situació límit de molta carestia, el que és patir això, no? I com ho patien els mateixos burguesos, però encara més, llavors es veien escenes com... entra una ramada de bestiar, unes ovelles que se les mengen així, però quasi com llops. És una mica una al·legoria sobre la societat innocent, que és devorada per les convencions, no? per lo que és l'entorn social.
És una metàfora realment boníssima, això, eh?
Una metàfora que llavors, quan acaba la pel·lícula, que es veu una església que està tocant música i les campanes, com la gent va entrant dins l'església, que és una mica un símil de les mateixes obres dins en saló,
ostres,
no? Totes aquestes metàfores és una mica... que és el trasfons de la pel·lícula.
Home, i el fet d'aquesta reunió social, diguem, que segurament és típica, no?, de la burgesia d'abans, les reunions socials, això, i que estiguin atrapats, no?, en el saló, que és clar, aquest espai on té lloc, no?, tot aquest ritual on tu dones la teva millor cara, fas la teva millor actuació en públic, diguem, i al final això, aquesta està atrapat aquí, va degenerant, com tu dius, no?, en aquesta... tot el contrari al que hauria de ser, no?
Clar, exactament. I bueno, si quizá fent una mica enrere, quan jo te comentava de sa part de París, resulta que els productors de la Metro-Goldwyn-Mayer a França es varen fixar en aquestes pel·lícules i van contractar en Buñuel. Saps que en Buñuel va anar a Amèrica després de París? I bé, ell no parlava bé l'anglès, però encara i tot es va apanyar per conèixer a fondo el funcionament del Star System dels grans estudis a Nova York i a Los Angeles. I va començar a portar idees a algunes escenes, va treballar com a ajudant de direcció, però li va durar poc perquè no va sintonitzar bé amb aquell món. Va tenir males experiències amb una actriu, per exemple, en Greta Garbo va fer fora del plató, va patades. Llavors va liar una de grosses de casa d'en Charlot, d'en Chaplin, coincidint quan a mig de la festa recitava uns versos de Marquina per un actor de l'època conegut, en Rafael Ribelles. No sé què va passar, es va liar una, però que també allò va acabar malament. Tot allò va finiquitar l'experiència d'en Buñuel temporalment allí als Estats Units.
Personatge excèntric, segurament, també.
Sí, llavors, què va fer? Es va interessar molt per les sordes, saps? Després. I llavors va fer un documental que el va filmar entre 23 d'abril i 22 de maig de 1933, que va ser també un escàndol. Va ser, de fet, a la Segona República va ser prohibit aquest documental, perquè, clar, mostrava... Hem de dir que és un documental però ficcionat, perquè una de les escenes que es van filmar allí no era algo quotidià que tu vas a la càmera darrere la gent i vos allí, pues, els pagesos del poble, com duen el dia a dia. Ell creava escenes, per exemple, un asa que la portava unes velles, el fotint un tir, una cabra que la tiraven per una penya, tot això estava filmat. I és un documental que encara i tot és extremadament... té una mica d'oníric, la manera com està filmat, terrorífic, també, poètic, en certa manera, és que és una amalgama de molts de sentiments quan veus aquest documental. El va filmar amb unes, crec que no sé, 4.000 pessetes de l'època, per un amic seu, un amic anarquista que li va prestar sous, que es va guanyar amb una loteria. No, 4.000 pessetes li va costar el cotxe que es van comprar per poder anar a les urdes. No sé si van ser 20.000 pessetes, però jo crec que ho tinc per aquí apuntat, ara també t'ho puc dir.
Bé, de totes maneres... és una època, no?, de molta, molta experimentació, no?, de molts nous moviments, el surrealisme... Amb
22.000 pessetes eren.
22.000
sí, 22 pessetes. En Ramon Acín, un amic seu anarquista, que va ser assassinat en la seva dona pels nacionals, i més tard, en la Guerra Civil, en 1936. Pues, clar, Buñuel es va llegir un llibre que es deia Las Urdes, Estudio de la Geografía Humana, de Maurice Legrand, que era un escriptor catòlic conservador francès. Li va interessar molt l'atmosfera aquella tenebrista que transmetia el llibre i per això es va interessar en fer aquest documental. Clar, en su cotxe es Fiat, efectivament, que se va comprar 4.000 pessetes, es van anar des de Madrid fins a la Sierra de França i ahir va filmar entre les batueques i les urdes, sobretot les urdes altes. I ahir també va retratar una mica el que és les festes populars d'allí. Les festes populars, també va retratar també el que era tota la misèria. De fet, el menjar que ells duien se'l menjaven d'amagat, perquè no volien que veiessin la gent d'esport el que menjaven, perquè realment passaven gana, aquella pobra gent.
Home, sí, entra molt també, no?, en contraposició, no?, amb aquesta crítica, o sigui, en complement, amb aquesta crítica a la burgesia, el mostrar la realitat de la realitat rural, la realitat verdadera, no?, de moltes zones... que són molt més majoritàries, no?, que aquesta falsa vida que portava la burgesia.
Exacte, i que en Buñuel sempre mostrava una manera molt descarnada.
Sense filtre,
Sense cap filtre. Tenim l'escena d'esbuixat petit aquell que mor i el duen en sa caixeta i caminen un far de quilòmetres per enterrar-lo allí per una banda que és tot herba, que hi ha quatre creus. Bueno, són escenes molt impactants. Quan la va projectar a Madrid, no els va agradar a mi, que clar, li va caure com un tir. Gregorio Marañón la va veure, el metge que va anar amb Alfonso XIII en 1922 a les Urdes per veure aquella realitat tan terrible, per començar a posar solució. I en Buñuel confiava, perquè li tenia estima en aquest home, era un home molt, molt equànim, gran persona, que pujàs aquesta pel·lícula per fer un patronat d'ajuda a les Urdes, però la va rebutjar tant que va trobar les portes tancades. I més endavant, llavors, aquesta pel·lícula la va sonoritzar, li va posar música, li va posar la banda sonora... de Brahms, I li van projectar a França. Inclús també va ser adaptada perquè es veigués també als Estats Units. I és una pel·lícula que avui en dia és una obra, diguem, d'arqueologia humana única. En Franco, lògicament, també va quedar molt tocat i va posar molts de mitjans i sous per construir carreteres i escoles, que va fer canviar tota aquella comarca.
Doncs mira, l'impacte, no?, de la cultura i de l'art, molts cops...
Per remoure consciències.
I mira, exactament, i Buñuel, doncs, un personatge icònic de la nostra història que avui hem recordat amb en Toni Cordero. Toni Cordero, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, gràcies.